Avui fa exactament 5 mesos, era el 8 de gener, la Xina donava un crit d'alarma per un misteriós brot de pneumònia que afectava una seixantena de persones i que era similar al SARS. Aquell brot acabaria tenint el nom de Covid-19 i traspassaria les fronteres de Wuhan i després de la Xina per escampar-se arreu del món. Aquí, però, va trigar una mica més en arribar. A finals d'aquesta setmana farà 3 mesos, un trimestre, de l'inici del confinament. El que primer semblava que serien només uns dies, després es va convertir en setmanes i, finalment, en mesos. Des d'aquella misteriosa pneumònia fins a l'inici del confinament i durant tot aquest temps ens hem preguntat moltes coses. Quina és la letalitat d'aquest virus? Tindrem vacuna aviat? És necessari portar mascareta? Estem fent prou bé la desescalada? Hi haurà un rebrot a la tardor? Avui volem fer un repàs a tots aquests dubtes, posant-lo en el context del temps, amb 5 dels millors experts en la matèria que durant tots aquests mesos ja ens han ajudat i no sabem quan els hi hem d'agrair a resoldre'n alguns d'aquests dubtes. Estem parlant del doctor Bonaventura Clotet, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol i director de l'IRSI-Caixa. Doctor Clotet, bon dia.
Bon dia, Jordi. Bon dia a tothom, també.
Doctor Antoni Trilla, cap de Medicina Preventiva i d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Bon dia, doctor Trilla.
Bon dia a tothom, molt bon dia.
Bon dia també a la doctora Magda Campins, cap de Medicina Preventiva i d'Epidemiologia de la Vall d'Hebron. Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Saludem el doctor Daniel Prieto Alhambra, catedràtic de Farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford. Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I també el doctor Carlos Cordón Cardó, director de la Divisió de Patologia Molecular del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York. Bon dia, doctor.
Hola, bon dia, això, bon dia a tothom.
Si retrocedim, anem al passat. Si fins al 8 de març, és a dir, just 3 mesos enrere... Estem parlant del 8 de març, eh? Recordeu, què pensàveu en aquell moment del coronavirus? Us imaginàveu que les coses podrien anar com han anat? Comencem, doctor Clotet.
Home, sincerament, jo crec que teníem un doble sentiment, no? Un que, vistes les morts i tot el que estava passant a la Xina, pensaves que era algú diferent i que podia doncs, ser una gran amenaça, però per un altre costat, sempre tens una tendència natural a minimitzar i a que les coses i a oblidar-te de la globalització i pensar que allò que estava tan lluny igual no arriba i que tindria poca importància. Inicialment, el primer sentiment va ser de no valorar-ho adequadament, tot i que teníem unes dades molt clares que ens havien de fer una mica de por ja. Però vam canviar molt ràpidament, la veritat és que ens en vam adonar molt ràpid.
Doctor Trilla?
Sí, jo coincideixo, eh? És una de les coses que hem de mirar, per què no es va interpretar bé. Jo crec que aquí hi ha dues coses, sense entrar en cap polèmica. La qualitat de la informació que arribava originalment des de Xina, no vull dir que estigui ni manipulada ni ocultada, això no ho sé, no? Però vull dir, en el moment inicial de l'epidèmia, per exemple, es va fer relatiu èmfasi en que no era una malaltia aparentment tan transmissible i especialment que no hi havia un percentatge gaire alt de portadors asimptomàtics. Les instruccions de les organitzacions, tant l'Organització Mundial de la Salut com el Centre de Control de Malalties Europeu, en aquella època, recorden, era intentin detectar els casos importats, intentin diagnosticar-los, intentin aïllar-los, i així, diguéssim, és possible que puguin contenir una importació massiva i que no hi hagi transmissió autòctona. Això es va intentar fer, amb diferents coses que potser no es van fer tan bé com s'haurien de fer, però la realitat és que mentre estàvem intentant detectar aquest tipus de malalts, convençuts avui de que hi havia molts més malalts, probablement portadors asimptomàtics, i que hi havia més transmissió, per entendre'ns, per sota del nostre nivell de detecció que se'ns van passar, i això va fer que l'epidèmia s'accelerés i a partir d'aquí va esclatar. I com ha dit molt bé el doctor Clotet, doncs aleshores ja toca tapar forats, intentar fer el millor possible l'assistència, i jo crec que en aquest aspecte doncs sí que ens n'hem sortit relativament bé. En l'aspecte inicial, senyals que ens indicaven vigilin això i no havíem de vigilar només això, i això ens va fer una mica prendre decisions que probablement haguessin estat d'una altra manera. I acabo. És important insistir en una cosa que ha dit ja el doctor Clotet, que és que l'experiència que teníem aquí no era d'aquest tipus d'epidèmies. Tots havíem vist l'Ebola a l'Àfrica i ens vam preparar per si arribava algun cas, el SARS no ens va copejar, altres països que sí que van viure diferents situacions, per exemple Corea del Sud, ja estan molt acostumats a reaccionar ràpidament. Jo crec que aquí tots vam entrar en una espècie de no diré estat de negació, però sí que ens semblava que això no ens podria arribar a passar. Tots els països del món, em refereixo, llevat de dos o tres puntuals. A més, no teníem aquesta experiència i, per tant, pensàvem que es podia contenir amb les mesures que en aquell moment es recomanaven, cosa que s'ha vist que no era així.
Doctora Campins?
Bé, jo també comparteixo l'opinió del doctor Clotet i el doctor Trilla, no? Inicialment i personalment jo també m'ho mirava amb cert escepticisme, realment pues, bueno, el que estava passant a Xina pensava que bueno, era una realitat diferent, possiblement un sistema sanitari diferent al nostre, no? I bueno, tenia una mica pues, l'experiència de lo que havia passat amb el SARS i que s'havia lograt controlar i que no hi havia hagut una difusió important, i també tenint vist una mica amb antecedents de lo que havia passat amb la pandèmia de grip del 2009, no? Que també pues, semblava en aquells moments que podia ser una pandèmia de grans dimensions i amb un gran impacte, i realment va ser molt menor de lo que esperàvem, doncs bueno, semblava en aquells moments que podia ser pues, una cosa similar, no? I això que tots teníem i sabíem bé que l'amenaça d'una pandèmia era algo real i que en un moment o altre arribaria, encara que lo que estàvem esperant era una pandèmia de grip i va ser de coronavirus, no? Realment jo crec que quan se'ns van obrir els ulls és quan realment va arribar a Itàlia, no? Quan va arribar a Itàlia és llavors quan sí, vam veure que les coses anaven en sèrio, que això pues, ens arribaria a nosaltres, i realment la realitat va ser que van tardar molts pocs dies des de que va començar a veure's a Itàlia amb què ja va començar aquí, i realment quan va començar aquí probablement ja hi havia circulació de virus des de feia algunes setmanes, no? Perquè bueno, hi ha alguns estudis, no? Un dels estudis em sembla que hi va participar el doctor Prieto precisament, en el qual pues, les darreres setmanes de circulació del virus de la grip, en què realment era semblava que era unes afectacions per virus gripal una mica diferents de les que tocaven en altres temporades, i que hi havia un excés de casos de grip ja durant el mes de febrer, pues, això probablement ja era coronavirus, i per tant quan ens en vam donar compte ja teníem transmissió comunitària clara, ja no eren casos importats sinó que hi havia transmissió comunitària, i això pues, va fer que potser arribéssim tard i en aquests primers moments no fóssim suficientment àgils per realment lograr contenir d'una manera més eficaç l'epidèmia de lo que ho vam contenir.
Doctor Prieto, precisament des d'Oxford?
Jo totalment d'acord amb el que diuen els companys. Potser sóc una mica crític amb que crec que tots els països van pecar una mica de no pensar en o no aprendre del que estava passant a altres llocs. Jo crec que és difícil pensar en el que està passant a l'Àsia, que està molt lluny, però en el món del segle XXI això és qüestió de pujar un avió i portar un virus en qüestió d'hores. I en el lloc on jo visc, el Regne Unit, fins i tot es van obviar dades, jo crec, de països com Espanya o Itàlia, i les dues, tres setmanes que vam tenir d'avantatge i que podrien haver-se fet més coses, aquí al Regne Unit no es van fer. Ahir va haver-hi un dels científics que estan al SAGE, al comitè d'ajuda a emergències pel govern, que va dir explícitament això, no? Que s'havia anat massa lent, massa tard.
I finalment des de Nova York, com veu el doctor Cordón Cardó?
Però nosaltres des d'aquí potser ho veiem d'una manera una miqueta diferent. La malaltia està viatjant des de la Xina cap a Europa i aquí teníem potser una miqueta més de temps. La pregunta ja no era si passarà o no passarà, però sinó quan passarà. De manera que recordo que era un diumenge, dia 1 de març, quan el primer pacient, el pacient índex a Nova York, va ser diagnosticat. I vàrem tenir de seguida una trucada amb companys de la ciutat, i la segona trucada que vaig fer va ser amb la directora de l'oficina mèdica forense de Nova York, la Barbara Sampson, perquè dèiem que podia ser una malaltia crítica, dèiem que hi havia mortalitat potser excessiva i teníem que preparar-nos, no solament per fer uns diagnòstics que, en el fons, és la responsabilitat dels patòlegs i la gent del laboratori, sinó preparar-nos per el que podia venir, a l'excés de mortalitat, com podríem gestionar tot això, i si realment l'oficina forense ens permetria a nosaltres poder entendre més l'enfermetat, que és una de les altres contribucions de la patologia fent autòpsies. Vull dir que estàvem preocupats, ens va agafar en part per sorpresa, i sobretot ens va agafar no ben preparats des del punt de vista de la cadena de subministres i de com podíem fer la nostra feina ben feta. Però desgràcia més gran del que ens esperàvem, tot i amb això.
Ho pregunto a tots en general, qui vulgui contestar, endavant. Tenim el problema del coronavirus és que també afecta la ràdio, per tant no us puc poder veure, tinc la desgràcia de no veure ni el doctor Clotet, ni el doctor Trilla, ni la doctora Campins, ni el doctor Prieto, ni el doctor Cordón Cardó. Per tant, bueno, ens endreçarem com bonament podem, però m'agradaria saber la definició en aquests moments d'aquest virus perquè l'entenguem tot. És a dir, què té aquest virus que no té els altres que el fa diferent? Doctor Clotet, i a partir d'aquí, que vulgui demanar la paraula, Clotet.
Bé, aquest és un virus que té un alt grau de contagiositat per l'evolució, pel que ha mutat respecte al seu origen o semblant, que era el SARS-1. A partir d'aquí, doncs, dintre dels ratpenats i dels animals, doncs, aquests coronavirus muten i surt una variant que té un alt grau de contagiositat i que fa que fàcilment doncs, es transmeti d'unes persones a unes altres, no? A part, té unes característiques que també tenien els seus antecessors dintre de la família dels coronavirus, que era tot el tema d'afectar el sistema respiratori i causar inflamació, però que té unes característiques que fan que desencadeni molt més fàcilment tot el tema de cadena inflamatòria, cadenes citoquines, i tot això causi la destrucció pulmonar, que en el fons és el que porta cap a la mort, no? I que, indubtablement, és un virus que hem de poder aturar des del principi, tractar-lo en els primers dies de la infecció i evitar aquesta acció que es va replicant dintre del pulmó, dintre les cèl·lules alveolars, i que ocasiona al final doncs, aquesta activació molt important de tot el sistema d'inflamació i de citocines. I també té a veure amb tot el tema d'alteració dels vasos sanguinis que ocasiona tot aquest risc de trombosi i embòlies que afegeix molt més risc a les persones que el pateixen.
Mm-hmm. Algun comentari més? Sí, doctora Campins.
Sí, a mi m'agradaria afegir un element que considero que és molt important de cara a el que és la transmissibilitat del virus i sobretot el seu control, no? Que és que es pot transmetre, o sigui, que es transmet durant en persones asimptomàtiques o durant la fase asimptomàtica, els 2-3 dies abans de que la persona iniciï símptomes, o inclús amb una persona que no desenvoluparà símptomes durant tota la infecció, no? Això és un fet molt important. Hem vist amb els estudis que s'han anat publicant fins ara que la càrrega viral, és a dir, la quantitat de virus que hi ha a la via respiratòria i, per tant, que s'elimina una persona, que elimina una persona quan està infectada, aquesta càrrega viral és més alta precisament en aquests dies previs a que la persona inicia els símptomes, no? Això fa pues, que realment sigui difícil poder detectar aquestes persones en fase asimptomàtica i poder fer que aquestes persones s'aïllin, i això és el que està fent més dificultós realment la contenció d'aquest virus. Per això és molt important que no només detectem els casos, que els casos que detectarem lògicament són els simptomàtics, els que ja tenen manifestacions clíniques, sinó també pues, que fem un bon seguiment dels contactes i que aquests contactes estiguin pues, aïllats, amb el que es diu quarantena, durant els dies, durant 14 dies, que és el que consideraríem com a període màxim d'incubació, per veure si algun d'ells pues, manifesta símptomes, doncs ja poder fer llavors la traçabilitat dels contactes d'aquesta altra persona i així anar seguint totes les cadenes de transmissió, perquè si no serà molt difícil el fet de que es contagi en fase asimptomàtica, es fa molt difícil el poder fer una bona contenció del virus.
Algú més?
Si em permet, Jordi?
Sí, endavant, doctor Prieto, endavant.
El Dani o...?
No, perdó, doctor Trilla, no. perdó, és que l'havia confós.
Va, perdó, disculpes. No, encantat, eh? Si
el Dani està més lluny... Disculpes, les veus, ha de reconèixer les veus.
No,
doctor Trilla, disculpe.
Sí, no, cap problema, a més que encantat. Jo seré molt breu, eh? Vull dir, hi han dos o tres frases d'aquestes que els epidemiòlegs anem estudiant perquè els han dit grans companys i les hem llegit i tal. Hi ha una definició d'un Premi Nobel de Medicina de l'any 60 que diu: un virus és sempre un problema embolicat en proteïnes. I aquest és un problema enorme embolicat en proteïnes. Aquesta és la realitat. I aquest virus ens ha sorprès per molts cantons, això que comentava tant el doctor Clotet com la doctora Campins, i la veritat sigui dita és que és difícil, i des del punt de vista epidemiològic, si et posen a la pitjor situació, és què és el més difícil de prevenir o aturar? Un virus respiratori que es transmet de persona a persona de forma directa i relativament fàcil, i que a sobre té la diguéssim, la característica de que es pot transmetre abans de tenir símptomes. Això, des d'un punt de vista teòric, fa 3 o 4 anys, això és impossible de controlar. O sigui, no es pot arribar a aturar. Ara estem avançant relativament a intentar fer coses, com s'ha comentat, però realment ens enfrontem a un problema complicat. I des del punt de vista clínic, recordar també una frase que va dir el doctor Muñoz, que és el company que dirigeix Salut Internacional, li van preguntar, escolti'm, quins símptomes té els virus? Diu, miri, si li sembla, començo pels que de moment sabem que no fa, perquè la resta de coses les pot fer pràcticament totes, no? Vull dir que és molt complicat, de debò, eh?
No sé, aviam, a Catalunya, per exemple, el virus ha deixat una xifra que, clar, ho veiem en perspectiva, si ens arriben a dir fa 3 mesos aquesta xifra, ens agafaria tots en un estat de col·lapse. Estem parlant de 12.400 morts només a Catalunya. La pregunta és, per què aquesta xifra tan elevada? És a dir, es deu només al grau que pugui tenir de contagiositat i la violència que pugui tenir aquest virus, o també el fet que, des d'un punt de vista sanitari, no estàvem preparats arreu del món, perquè això no ha sigut només patrimoni de Catalunya, però parlo de Catalunya perquè és el cas d'aquí, per una situació com aquesta. És a dir, comparat amb altres virus similars, el Covid-19 té una letalitat, diríem, molt més alta? Aviam.
Jordi,
sí, doctor Cordón Cardó.
Perquè hem fet una sèrie d'autòpsies molt elevada, potser una de les més grans que estem publicant del món, i el que hem après és que Covid-19 és una enfermedad diferent. Conceptualitzada primerament com una enfermedad sobretot viral i respiratòria, ens hem adonat compte de que els receptors per als quals el virus enganxa en les cèl·lules, les penetra i fa el mal que fa, aquest receptor també està present en les cèl·lules endotelials, que són les cèl·lules que fan d'alfombra en els vasos sanguinis. I això el que ha produït ha sigut una disfunció important, no solament en el pulmó, que era on estava, sinó que el virus, d'alguna manera, com en el càncer, les cèl·lules metastàtiques penetren per als vasos, van amb altres òrgans, poden afegir-se també en aquestes cèl·lules, i el que fan és una enfermedad endotelial, de manca d'oxigen en els òrgans, que, a més, fan doncs, una sèrie de trombopaties i coagulopaties, que és pitjor en gent gran, perquè la gent gran tenen enfermedades comorbiditàries al mateix temps, que també afecten en aquestes cadenes que dèiem respiratòries, inflamatòries i sobretot des del punt de vista trombòtiques. De manera que la diabetis, les enfermedades cardiovasculars i aquest individu que ja és feble de per si, de repente pues, li ve un tsunami que no el veiem a venir i que li fa moltíssim mal. I de fet, els malalts que han fet les autòpsies, molts d'ells han mort d'aquest tipus d'enfermedad. O sigui, això és una enfermedad que va en dos temps. El primer temps és una enfermedad respiratòria i inflamatòria, però després ve una enfermedad multisistèmica de fallo de molts òrgans que porten juntament amb tot el que ha sigut l'enfermedad a la mort del pacient.
Algú?
Jordi, si em permets...
Sí, endavant.
Si em permets afegir el doctor Cordón, jo diria que la mortalitat també la tenim tan elevada perquè en el moment en què hi ha tot l'acúmul de nous casos, venen tots de cop, es coneix molt poc aquesta malaltia i les diferents patologies que pot causar, i aleshores els malalts arriben molt, molt evolucionats, amb un síndrome de distrés respiratori, o sigui, amb els pulmons totalment inflamats i amb una dificultat respiratòria important, que juntat amb el que explicava el doctor Cordón de tota aquesta patologia vascular que pot ocasionar doncs, tot aquest tema de trombosi i embòlies, etc., doncs, clar, agreujava, o sigui, feia que la probabilitat de morir fos molt elevada, perquè ens movíem i es movien en molts ambulatoris i en molts hospitals amb la idea de que si no s'ofega no vingui. I, clar, aquest era l'error, perquè quan s'ofegava estava molt evolucionat, però no ho sabíem i que creiem que no tothom li passaria. I no sabíem que en les persones grans sí que el percentatge de progressió i de mort era molt més important que no pas a la gent jove. I que el gran desconeixement ha estat també el que ha permès que s'estés, que arribéssim a etapes molt més evolucionades. Crec que avui en dia una de les causes que fa que la mortalitat només caigui amb els que porten molt de temps ingressats a les UCIs i que, per tant, doncs tenen tots els problemes inherents en això i que han tingut molta patologia, però que, en canvi, ara, els que debuten ara, jo crec que podríem dir que la mortalitat, si les pogués analitzar d'aquesta manera, és baixíssima. O sigui, ara sabem com tractar, sabem com evitar totes les complicacions i sabem que s'ha de tractar molt precoçment.
Val. Ara parlem del rebrot perquè m'enganxaré amb aquesta frase que diu el doctor Clotet en positiu, eh? Després m'enganxaré. La doctora Campins vol dir alguna cosa, doctora.
Sí, a mi m'agradaria afegir respecte al tema de la mortalitat, que hem de tenir en compte, i això ha passat a Catalunya, però també la majoria de, bueno, i Espanya i la majoria de països, la gran mortalitat a residències. Vull dir, a Catalunya, per exemple, pràcticament la meitat de les morts s'han produït en persones grans que estaven en residències, no? Jo crec que això també és algo del que tenim que aprendre una mica la lliçó, no? De protegir les residències, perquè sabem que són persones d'edat avançada, que quan, com es deia, doncs aquestes persones, a part de l'edat, tenen comorbiditats que fa que amb ells, pues, la letalitat del virus sigui més important, i per tant hem d'evitar que el virus entri a les residències i per tant tenir mesures de prevenció molt clares i que estiguin preparats si tenim, pues, una segona onada, doncs, de que el virus no entri a les residències, perquè allà la mortalitat és molt alta.
Sí.
Sí, sí, només una mica responent les dues, barrejant una mica les dues preguntes prèvies.
Doctor Prieto, endavant.
Sí, barrejant una mica les dues preguntes prèvies sobre diferències i el perquè d'aquesta lateralitat. Amb un punt de vista potser més epidemiològic, nosaltres hem fet un estudi on veiem que un 15% de la gent que presenta simptomatologia compatible amb aquesta malaltia necessita un ingrés hospitalari en el mes post-diagnòstic a l'atenció primària o en consulta externa, i un 4% d'aquesta gent acaba morint. Això són xifres que són molt difícils de manegar. Són xifres molt més altes que les que veiem en malalties com la grip, per exemple, i són xifres que quan arriben de cop, com van arribar a Espanya, Itàlia o al Regne Unit o als Estats Units, doncs és pràcticament inabarcable. Jo crec que els sistemes sanitaris han tingut la flexibilitat i la capacitat de manegar això en països on hi ha un sistema sanitari públic com Espanya o el Regne Unit, però a altres llocs ha sigut més difícil. I ara la preocupació és què passaria o què passarà si això arriba a països amb menys capacitat de tenir aquesta flexibilitat.
Això, tot això ho deia també, i en parlarem després sobre el futur, sobre el present que estem vivint ara com a ciutadans, no? I comentava, tinc la sensació, deia el davantal, que estem en la fase, com a ciutadans, a mi ja no em passarà, permeti'm que rebaixi el nivell del que estem sentint fins ara per part de les eminències que són vostès, però la sensació una mica també de tots els que ens està passant a molta gent és que estem a la fase aquella de he oblidat la mascareta a casa. És a dir, durant molt de temps hem anat amb la mascareta a la butxaca i ara ja cada vegada hi ha més gent que diu, hòstia, he de tornar a pujar al pis, o he de tornar enrere, o he d'anar a la farmàcia a comprar una mascareta perquè me l'he oblidat. És a dir, una sensació de, a mi això ja no em passarà. I per part dels governs també hi ha una sensació de dir, bueno, ara tot és per si de cas, perquè hi ha metges i científics que ens han dit que, bueno, que potser pel carrer tampoc faria falta portar l'ús de la mascareta, entre altres coses perquè tampoc hi ha casos diagnosticats de gent que hagi contagiat o que s'hagi contagiat d'aquest virus en espais oberts pel carrer amb una certa distància de seguretat. M'agradaria saber en quin punt ens trobem avui, mig any després de saber els primers casos a la Xina, 3 mesos després de que ens diguessin que ens quedessin tancats a casa, quina és la situació del coronavirus en aquests moments a casa nostra? Qui comença?
Bueno, si voleu,
va, doctora Campins, endavant.
Bé, jo crec que en aquests moments estem amb un bon control de l'epidèmia. El virus realment continua circulant, però la incidència de casos ha disminuït molt, no? Per exemple, si ens fixem en els casos que hi ha hagut a Catalunya la darrera setmana, no? Doncs entre 130 i 190 casos confirmats diaris, quan en el pic màxim de la pandèmia, doncs, teníem uns 2.000 casos confirmats diaris, no? Hem de tenir en compte no només que fins fa uns 15 dies o 3 setmanes els casos que es confirmaven només eren casos hospitalaris, és a dir, casos que ingressaven als hospitals d'atenció primària, no estava fent PCRs, per tant no s'estaven diagnosticant casos confirmats a nivell d'atenció primària, i això ja ho estem fent des de fa uns 15 dies o 3 setmanes. Per tant, realment, encara que s'estan fent molts més tests diagnòstics en aquest moment, doncs sí, el número de casos diaris que es confirmen és petit, no? I en quant a hospitalitzacions també ens reflecteix una mica el mateix, no? En aquesta darrera setmana, per exemple, els darrers 7 dies a Catalunya han ingressat uns 20 pacients i a nivell d'unitats de cures intensives ha ingressat un únic pacient en aquesta darrera setmana. O sigui que això, en certa manera, pues, ens mostra que l'evolució en quant al control de l'epidèmia és bona.
Sí. Si em permet...
Tot això... Trilla, endavant.
Molt ràpid, totalment d'acord amb la doctora Campins. Afegir en aquesta situació, que l'has descrit molt bé, vull dir que tothom pensa que això ja ha passat o molta gent ho pensa, i aquest és un relaxament que pot ser relativament complicat. Afegir que aquesta situació és que el virus, com tots estem d'acord, segueix circulant, probablement a una baixa intensitat i amb un control clar de l'epidèmia, que hi ha que reforçar mitjançant aquesta estratègia de detecció, diagnòstic, aïllament, quarantena, però tampoc hem d'oblidar, i això s'ha repetit, que pels efectes del confinament i per moltes altres, probablement per la disciplina de la ciutadania, ens hem infectat molt poc, el qual és molt, molt bona cosa des d'aquest punt de vista, però deixant de banda diferències de susceptibilitat de cadascun de nosaltres, que mai les sabem del tot, el cert és que el 90-95% de la població avui seguim sent susceptibles en aquest virus. Per tant, hem d'anar al tanto. Ens poden ajudar molts factors, però vull dir, el factor principal és que som immunes, tenim una vacuna, tenim un excel·lent tractament, hem tallat la transmissió, no el tenim. Vull dir que anem encara molt millor, però encara amb risc, i aquest risc és amb el que hem de viure, bàsicament.
Doctor Clotet, crec que volia dir alguna cosa.
Sí, no, jo crec que el que diu el Toni és ben cert, però que m'agradaria també saber el doctor Cordón què en pensa de la immunitat global a la societat, que probablement pugui ser més alta, i perquè hem fet test de cribatge serològic, ara estem tots mirant en recerca quina és la immunitat celular que poden tenir algunes persones, inclús creuada amb altres coronavirus, i que d'alguna manera pogués protegir. Després hi ha moltes persones que no les considerem dintre aquests percentatges de que han passat la malaltia perquè no es troben els tests de cribatge les immunoglobulines, però que en canvi són gent que ha tingut una malaltia molt, molt, molt asimptomàtica, que té una resposta de la seva immunitat innata molt bona, i que el sistema immunitari, les cèl·lules, els linfòcits B han vist poca estona el virus, han produït pocs anticossos i potser no es detecten amb els sistemes que tenim, i que per tant jo voldria pensar que hi ha més percentatge de població que està, diguem, protegida, o almenys que ha passat la infecció. Després caldrà veure com està de protegida, que probablement n'estan, però caldrà veure si tothom, en funció dels títols d'anticossos que té, i sobretot els neutralitzants, tothom ho està per igual. Torno a dir que el més probable és que sí, però hi ha alguns casos que no en trobem, i si no hi trobem aquesta immunitat celular, serà difícil aleshores preveure què passarà. Però jo crec que hi ha més gent que ha passat la malaltia.
Per al·lusions, doctor Cordón Cardó.
Sí, bueno, primer, pues, enfocant potser una miqueta a on estem ara, a Estats Units i sobretot a l'àrea de Nova York, el que ens hem adonat compte és que sí, el número d'infectats s'ha reduït moltíssim. En general, ara estem al voltant en els hospitals d'un 2-3% d'individus que arriben amb aquest tipus de sintomatologia que poden estar positius per les PCRs. També afegir que potser no solament estem més preparats, sinó que és possible, com en el cas de l'influenza, que aquest virus sigui estacional. L'humitat afecta molt en el virus, i a més la intensitat de la llum ultravioleta produeix, pues, una sèrie de mutacions que a vegades fa que aquestes partícules virals, pues, no puguin anar endavant com s'intenten reproduir. Però sí, el que dèiem és de que no solament s'ha de fer un diagnòstic per tècniques de PCR, sinó que hem de fer seguiments, i els seguiments que no solament siguin per veure si hi ha el virus o no, però per veure en segona ocasió per saber si realment tenim una immunització i monitoritzar tant a l'individu com a la societat i en el col·lectiu. I per això els estudis d'anticossos seran molt importants. Hi ha hagut problemes des del punt de vista d'alguns dels tests que se feien, que feien servir, pues, una sèrie de proves de laboratori que no eren massa específiques ni sensitives, però ara creiem que tenim ja, hem après bastant la cadena que teníem, que dèiem, de recursos per fer-ho. De manera que ens n'hem donat compte per test d'ELISA, de serologia, per veure la quantitat d'anticossos que tenen els individus que ja han estat convalescents, o sigui, que han passat l'enfermetat. Comencen una miqueta més tard del que ens pensàvem. Vull dir, que saber quan hem de fer el test és molt important. perquè si fem massa aviat les cèl·lules linfàtiques que fan els anticossos, les cèl·lules del nostre sistema immunitari, no han tingut temps de fer tots els soldats que necessitem per poder-los trobar. Però una vegada hem fet aquests tests més endavant, sobretot després d'unes 3-4 setmanes de l'estat de convalescència, ens hem donat compte de que pràcticament tothom fa titulació, fan anticossos, i ens hem donat compte de que pràcticament tothom fa suficients anticossos com per si fossin reinfectats, almenys inicialment, poguessin tindre un bon combat amb el virus. Com ho sabem això? Perquè hem pogut fer tests de neutralització, hem agafat aquests anticossos d'aquests individus, els hem posat en cèl·lules que estan infectades per els virus i han pogut realment pues, matar en aquests virus i en aquestes cèl·lules. I la realitat és que hi ha molt pocs malalts que després de passar l'enfermedat haguessin vingut una altra vegada amb l'enfermedat, amb el qual sembla ser que els anticossos que creem almenys per una temporada ens serviran. I estic d'acord que crec que hi ha hagut un grup de la població que ha passat l'enfermedat, potser no trobant-se massa malament ni massa bé, però sense estar suficientment malalts com per evitar em quedaré a casa avui o em prendré una aspirina i a veure què passa. El número d'individus que nosaltres hem vist que probablement tenen aquesta enfermedad minimitària o asimptomàtica en la comunitat de Nova York pot ser alta, i pot ser al voltant, fins i tot pot ser d'un 10 o un 12%.
Carai.
Vull dir que tindríem en la propera ona, que segur que vindrà, perquè és una altra vegada, la pregunta no és una altra vegada si passarà o no passarà, sinó quan passarà, tindríem d'estar preparats. I els tests s'estan de fer cada vegada més, no sols de forma qualitativa, de sí o no, sinó de forma quantitativa. Deia la doctora Campins que és molt important la càrrega viral. Per què no la fem a tothom? Si sabem que més virus, a més de sentit comú, si sabem que més virus produeixen més enfermedad, per què no mirar qui té una càrrega viral més forta? Per què no mirar una quantificació dels anticossos que fem i estan segurs de que són anticossos funcionals? Aquests són els reptes que tenim per preparar-nos per la següent onada. Nosaltres des d'aquí, dels Estats Units, en aquest moment, en el mateix continent, però en zones diferents, estem treballant molt amb els grups d'Argentina, amb els grups de Brasil, amb els grups de Xile, que és on ara entren a el que seria la tardor-hivern i estan veient una alçada com nosaltres la vam veure al principi. Vull dir que definitivament aquests països fins ara no havien tingut el que comencen a tenir, i això ens fa pensar que potser sí, que en aquest context l'humitat ambiental i tots els factors que fan que un virus pugui ser estacional, com la calor i la intensitat de la llum ultravioleta, puguin ser crítics. Hem d'estar preparats per la tardor.
Són les 9:41. Continuem. Algú ha de dir alguna cosa sobre el que comentava ara des de Nova York el doctor Cordón Cardó?
Jordi, no, només responent una mica...
Doctor Prieto, endavant.
Doctor Prieto, sí. Responent una mica la teva pregunta sobre si la gent pot oblidar-se la mascareta a casa. Jo crec que és molt important que la població visualitzi aquesta epidèmia no com una línia o una fletxa unidireccional, sinó com un cercle. Jo crec que és important que pensem que ara Catalunya, afortunadament, està en una situació molt millor i que és d'esperar que les properes setmanes pugueu tornar a una situació de certa normalitat on el virus estarà controlat i es tornarà a una fase de contenció on bàsicament sabem que hi haurà rebrots, perquè si mirem el que ha passat al Japó o a Corea del Sud, que van avançat setmanes respecte a nosaltres, sabem que n'hi hauran, i el que és important és tenir la capacitat de testar i d'aïllar molt ràpid i d'identificar casos també importats, com explicava el doctor Cordón, sobretot ara, per exemple, quan a l'estiu arribem als estrangers de vacances i de més, no? I després, importantíssim, el tema de l'estacionalitat. No sabem ben bé encara fins a quin punt aquest virus és estacional, però si una bona part de la baixada que estem observant ara es deu a l'estacionalitat, seria molt d'esperar que torni a haver-hi un rebrot a la tardor o a l'hivern.
Em dona peu el comentari del doctor Daniel Prieto Alhambra des de Oxford, per preguntar també si efectivament algú té alguna idea de poder garantir o no que aquest virus és estacional, i amb el que comentava també amb el doctor Cordón Cardó des de Nova York, segur que tornarà i ara el que hem de saber és quan passarà. Per tant, sobre aquests dos temes, l'estacionalitat i, la tornada del, coronavirus, de què en podem, dir? Doctor Clotet, per exemple, doctor Trilla, doctora Campins, qui vulgui.
Jo,
doctor Clotet, endavant.
Sí, començaré per, la segona, que és què passarà quan hi hagi el rebrot, qui estarà realment protegit perquè, no tingui por, i, crec que no ho sabem, o sigui, hem de seguir especulant, perquè, com deia el doctor Cordón, o sigui, totes les persones que han estat ingressades i que han tingut la malaltia tenen i han fet anticossos i, a més, tenen anticossos neutralitzants. Ara bé, dels que l'han passat asimptomàticament i que no han estat ingressats, hi ha un percentatge que va amb el 20%, segons la sèrie nostra d'uns 100 malalts, en els que hem pogut veure que el títol és baixíssim i que en alguns no el detectem. Pot ser un problema de tècnica i sensibilitat, però sí que és cert que són persones que han tingut una PCR positiva, que per tant està confirmat, però que després no desenvolupen els anticossos. I per tant, és possible que amb tècniques sensibles en tinguessin, que per tant, quan es tornin a enfrontar, tindran aquests soldats que ràpidament sortiran i es multiplicaran per lluitar-hi, però no és segur. I també és probable que duri poc aquesta immunització en els que tenen un títol molt baix, a part de que hi ha que veure si un altre tipus d'immunitat, que és la cel·lular, pot contribuir o no. Per tant, jo el que... Això ho explico perquè no tothom que l'hagi passat ara estigui tranquil en el proper brot per dir, jo com que ja la vaig passar no prenc mesures, perquè tampoc sabem com es comportarà en el segon brot quan algú es reinfecti o es torni a infectar amb un altre, Covid-19, i per tant no sabem què li pot succeir en aquesta persona i cal protecció màxima.
Algú més? Doctora Campins?
Sí, respecte al tema de l'estacionalitat, no? Ja ho deien el doctor Cordón i el doctor Prieto. Aviam, en aquests moments evidències clares no en tenim, no? Però si, per exemple, ho comparem amb el que, passa amb els altres coronavirus endèmics, no? Els coronavirus que ja coneixíem i que provoquen el refredat comú, i en general amb tots els virus respiratoris, no? El virus de la grip, el virus respiratori sincitial, són virus que tenen una estacionalitat clara, no? Que els afecta sobretot la calor i els afecta la humitat. Per tant, circulen menys a l'estiu i això no vol dir que desapareixin completament, però circulen molt menys i la temporada d'hivern torna, no? Si es comporta d'aquesta manera, que, bueno, els viròlegs amb els que he parlat aquestes darreres setmanes, ells diuen que, bueno, que ells encara no ho tenen tan clar, però de totes maneres, si mirem una mica el que ha passat, home, ara ja portem, des de que estem en desconfinament i que ja tornem a sortir tots al carrer i tornem a fer una vida, entre cometes, no normal, però sí amb una certa normalitat, han passat ja més de dos períodes d'incubació i realment s'han vist uns petits clústers o agrupacions de casos amb persones que han estat, pues, juntes amb alguna persona que tenia el Covid-19 amb ambients tancats i tal, i s'han produït, pues, per exemple, el que ha passat a Lleida, el que ha passat a Còrdoba, no? petits agrupacions, però no hi ha hagut un augment. Per tant, bueno, potser sí, no? que realment el calor i la humitat l'està afectant i realment la capacitat de supervivència del virus en el medi ambient s'està veient afectat per aquests factors, no? O sigui que, bueno, no sé, ja ho veurem en les properes setmanes, però ojalà sigui així i ara puguem passar, pues, un parell de mesos o tres bé, i bueno, el tema del rebrot, pues, home, jo crec que aquest virus, com ja fa moltes setmanes, pues, estan dient molts experts, és un virus que ha arribat per quedar-se, no? I probablement el més lògic és que tinguem algun rebrot, però potser no de les dimensions que hem tingut en aquesta primera onada. També estarem molt més preparats per fer-li front, que no ho estàvem al principi, però és probable que sí que a la tardor el tornem a tenir.
Sí, jo només afegir una cosa...
Sí, perdó, doctor Prieto, endavant.
Sí, només afegir que, aprenent una mica del passat i del que explicàvem abans, no?, que al principi tots reconeixem aquesta errada que han fet tots els països del món occidental de no identificar els virus i aquestes infeccions, jo crec que és molt important que tinguem un ull a sobre d'això i que han d'haver-hi rebrots. Encara que siguin molt petits, han d'haver-hi rebrots, i si no veiem rebrots ens hem de preocupar de que no estem fent prou bé la vigilància epidemiològica. Aquest virus, si mirem a països com Corea del Sud, on tenen una capacitat brutal de fer tests, ha donat rebrots, segueix donant rebrots en poblacions petites, tot i la temperatura d'allà, i és d'esperar que hi hagi rebrots a tot arreu. I la fallida de trobar rebrots quan són petits és el que ens portaria un altre cop a tenir una situació que se'ns escapi.
Hi ha una cosa que sí que m'agradaria preguntar-vos a tots des d'un punt de vista de ciutadà, que veu algunes incongruències del que ens estan dient des dels governs sobre les coses a fer, per exemple. I ho pregunto, i gairebé els hi preguntaria sobre un aspecte concret, que és el que és la preocupació de moltes mares i molts pares, que és el tema de les escoles, no? Clar, no sé si és una mica contradictori que, per exemple, s'eliminin els horaris per passejar, que es permetin revetlles amb gent, amb molta gent, o reunir-nos amb una vintena d'amics, que acabés quan ens reunim amb una vintena d'amics, comencem tots amb mascareta, però quan comencem tots ens traiem la mascareta, que hi hagi tant restriccions, en canvi, per tornar a obrir les escoles, per fer concerts, per anar als cinemes, per anar als teatres, no? Jo no els preguntaré si els polítics estan fent algunes d'aquestes mesures de cara a la galeria, però sí que, per exemple, el tema de les escoles, és a dir, quan es pot tornar a les escoles? Perquè ens diuen que els nens s'infecten poc, però quan s'infecten tenen una capacitat de transmissió molt més gran que la que tenen uns adults, i que per això no els portem a les escoles. Si això ja realment és així, ho hem de començar ja a perdre-li la por al virus, però tenint-li respecte, i que aquesta normalitat a la qual hauríem de tornar, o relativa normalitat a la qual hem de tornar, comenci també per les escoles, o no? Aviam qui ens respon a aquesta pregunta més punyetera.
Jordi,
sí,
començo
doctor
jo.
Doctor Trilla, endavant.
Ja, sí. Vinga. Aquesta és una de les situacions amb les quals ens trobem en molts aspectes d'aquest virus, que és no tenim encara respostes concloents a algunes d'aquestes preguntes epidemiològiques. És veritat que els nens poden patir la malaltia, és veritat que lògicament la poden transmetre, afortunadament la majoria de la malaltia en els nens adopta unes formes lleus, però a partir d'aquí, fins a quin punt contribueixen a la transmissió comunitària o a la població, sembla que no és potser tan important com pot ser en el cas de la grip, això estem tots bastant d'acord, però no ho sabem encara del cert, i s'hauran de fer estudis que potser no acaben concloent tampoc una cosa definitiva. Dit això, tenim que conviure amb el risc, i el risc s'ha d'intentar reduir, acceptar, com deies tu, i minimitzar. No es pot reduir mai a zero, i en aquest cas tenim una decisió complexa, que és l'opció és deixar les escoles tancades. Aquesta situació és perjudicial per la salut. És perjudicial per la salut dels nens, és perjudicial pel seu progrés escolar, i per tant no és una decisió fàcil de prendre. Aquí s'ha de buscar l'equilibri entre allò que és lògic i es pot fer amb les mesures que calguin sempre que es puguin dur a terme, i el fet de no adoptar decisions encara, malauradament, basades en seguretats, perquè aquestes seguretats no les tenim i probablement no les acabarem tenint, i sempre hi haurà un cert risc, i per tant s'ha d'intentar conviure en aquesta situació, i per tant a poc a poc, i tots, la comunitat educativa, els pares, els nens i tota la ciutadania ha d'entendre que no podrem dir això és blanc i això és negre, però això es pot fer amb determinada seguretat, i evidentment s'ha de mirar, com comentava el doctor Dani García Prieto des d'Anglaterra, s'ha de mirar molt bé què passa en els altres països del món, és a dir, si es comencen a obrir escoles i hi ha problemes, doncs s'ha de determinar per què han passat i què es pot fer, i si la cosa es va mantenint bé dintre d'aquestes mesures de protecció, doncs igual és possible conviure i mantenir un curs que mai serà normal, però encara és pitjor no tenir curs, per entendre'ns, eh?
Uh-huh. Algú més?
Jordi, no, només sí, afegir que...
Aviam, un segon, que tenim una mica de delay. Doctor Carlos Cordón Cardó des de Nova York, i després crec que és Daniel Prieto Lambert des d'Oxford. Endavant, doctor Cordón Cardó.
Bueno, jo el que voldria d'alguna manera recalcar és de que tenim d'estar més preparats per test de cribatge. I està clar que els nens s'infecten menys, creiem que ho comencem a entendre, perquè de manera de que el virus entri a la cèl·lula una vegada s'hi ha afegit, necessita pues, que d'alguna manera s'obri aquesta cèl·lula. I una de les maneres per les que s'obre és un enzim que està regulat per les hormones, i els nens pues, no solen tenir aquestes hormones més... sexuals, com poden ser algunes molècules que estan regulades per els receptors d'andrògens que no arriben fins a la pubertat. però el que és important és que hem d'estar preparats per test de cribatges i aprendre amb el temps que tenim d'ara a setembre quins són els mestres, quines són les persones en el món de l'educació que ja han passat l'enfermetat, que ja tenen anticossos, que poden anar a la línia, a primera línia, i que poden estar més protegits per ser els primers que d'alguna manera ens puguin ajudar a obrir la societat, que de seguida que un nano no es trobi massa bé, que puguem fer un test de diagnòstic per PCR i per PCR quantitativa. Vull dir que tenim de tenir un ballet molt ben estructurat i harmonitzat en el que tothom d'alguna manera tingui la responsabilitat de ballar-lo bé, no? O sigui, seran sardanes comptades i repartides. Que la gent sigui disciplinada és molt important. I el millor metge el tenim a casa, vull dir, tothom ho sap com no se trobo bé. Vull dir que recalcar això i estar segurs de que la comunitat està ben educada serà crític.
Mm-hmm. Doctor Britola, mar endavant.
Sí, no, només reforçant el que deia el doctor Trilla de la cooperació i la coordinació internacional. Aquí a Anglaterra se'n parla molt de l'experiència de Dinamarca. Aquí sabeu que nosaltres encara estem en una situació més complicada que la que hi ha a Catalunya i tot i així s'han començat a obrir escoles aquesta darrera setmana. A Dinamarca es van obrir escoles relativament aviat també i no sembla que el problema sigui tant si sobren o no sobren, sinó quan sobren i de quina forma, no? Sembla que l'experiència danesa indica que es pot fer de forma segura si es fan les coses bé.
Doctor Trilla, com serà l'estiu? És a dir, com visualitza vostè que serà aquest estiu? Haurem de passejar pels passejos de les nostres poblacions amb la mascareta posada? Ens podrem banyar d'una manera convencional al mar o haurem de fer-ho gairebé per torns? Com ho visualitza?
M'ho preguntes a mi per alguna raó especial, o no? No em preguntes.
Llegia els seus articles a La Vanguardia fins ahir i llavors m'alertava molt del que podíem fer o que no.
Sí. Vale. Jo vull fer vacances i crec que tots tenim dret a fer vacances. Si les vacances les haurem de fer més sols, passejant amb més cura, a l'aire lliure... Recordeu, fixeu-vos que estem dient una cosa que té tota la lògica i que crec que tots els que estem d'aquí estem d'acord. És a dir, si nosaltres passegem per una zona a l'aire lliure i mantenim una distància de seguretat i en qualsevol moment intentem mantenir aquesta distància de seguretat, la mascareta no és estrictament necessària. A l'inrevés, si ens apropem, si intentem parlar, si estem en un espai tancat, etcètera, etcètera, doncs molt probablement la mascareta ens pot ajudar a no contagiar i a no contagiar-nos. No? A partir d'aquí, amb una mica d'organització i una mica de coses, jo crec que podem fer relativament bastantes de les coses que fem en un estiu normal. Potser serà un estiu, si voleu, més individual, més familiar, més solitari, amb menys aglomeracions, però jo crec que ens podrem segurament descansar, desconnectar mentalment, que això és molt important per tothom, tornar, com dius, a la platja, tornar a banyar-se, i pels futboleros, pues, dintre de poc, tornar a veure futbol, que portem ja moltes setmanes, i això és molt difícil també de superar. Encara
però el camp no, eh?
Tancada, eh?
El camp no, no?
El camp, crec que fins al final d'aquesta lliga serà difícil, tot i que us sentia abans les declaracions del president del govern, per una banda, i del president del Tebas de la Lliga, que són aparentment contradictòries, jo crec que hem de ser prudents, i escolta'm, ja el millor és acabar la Lliga de la millor manera possible, si es pot això fer sense públic, doncs és una situació anòmala, però per almenys acabarem, i a veure el setembre que ve com tornem en aquesta mal denominada normalitat.
Acabaré, si em permeteu, amb tres preguntes molt breus que els vulgui respondre que ho faci. En aquests moments el més important de tot és, per exemple, hi ha molts mestres que poden dir, coi, per tornar a anar a escola, coi, per què no fem testos serològics que ens puguin dir d'aquests de punxar com si fos una analítica per saber si l'índex de diabetis que tens, no? És a dir, una prova serològica de punxar del dit per saber immediatament si jo puc entrar a treballar, sigui com a mestre o sigui aquí a RAC1, per saber si ho he passat o ho estic passant, més que res, perquè quan més testos hi hagi, millor i tindrem més controlada la situació. Això quan ho podrem tenir, això? Aviam, doctora Campins, sento al fons, doctora Campins, doctor Clotet després. Endavant, doctora Campins.
Bé, és que els tests que hem de fer per saber si una persona està passant la infecció i pot transmetre són tests de PCR. Llavors, és clar, la PCR avui pot ser negativa, però d'aquí una setmana pot ser positiva. O sigui que això implicaria haver d'estar fent tests de PCR cada setmana
correcte,
a totes les persones.
Altra,
i per tant, això és impracticable. Això només s'ha de fer a les persones que tenen símptomes i amb les quals s'ha de diagnosticar de forma precoç que realment tenen la infecció. Els tests serològics per les dades que tenim actualment de tots els estudis serològics que s'han fet a nivell de l'Estat espanyol, no? En aquesta mostra representativa, aquest estudi de seroprevalença ens mostra pues que la prevalença, és a dir, la proporció de persones que han estat infectades és molt baix, amb la qual aquests tests els haurem d'anar repetint, amb mostres representatives de la població, en diferents entorns, en els col·lectius dels sanitaris, també podria ser pues en el col·lectiu de mestres, però clar, amb les dades que tenim actualment, la xifra és molt petita, per tant això no ens permet a partir d'aquí dir, bueno, podrem obrir o no podrem obrir les escoles o podrem estar amb més tranquil·litat o amb menys tranquil·litat, o sigui que hem de fer les coses com deia abans el doctor Trilla i el doctor Prieto, crec, de bueno, pues les escoles s'han d'obrir, però s'han d'obrir pues, bueno, amb una sèrie de mesures de precaució especials i anar controlant molt bé la situació i anar detectant molt bé pues, un possible rebrot que obligui pues, a posar unes mesures de control més estrictes en aquestes escoles. Jo crec que els tests serològics en aquests moments no ens ajuden a donar aquest pas perquè tenim uns percentatges molt petits de persones que han passat d'infecció.
Mm-hmm. Doctor Glotet?
No, només volia afegir que amb el tema escoles exigeix d'alguna manera una responsabilitat gran per part dels pares, que quan hi ha un nen que té febre no l'han de portar a l'escola, no? Fins ara era allò que no en té gaire un gelocatili cap al col·le. I jo crec que no, que estem en un moment d'exigència en què inclús podria ser bo prendre la temperatura a tots els nens a les escoles. Els nens també ho poden passar amb poca febre, segons com, però el que està clar és que si no extremem aquestes mesures i entenem que cap a casa aleshores s'han de seguir tenint doncs, la necessitat de rentar-se molt les mans i tenir una higiene familiar de distanciament que permeti que no s'extengui la possible infecció en el nen a tots els membres de la família, etc. Que serà difícil, com serà difícil a les escoles, perquè no t'imagines que per més que posis un terç d'alumnes no contactin i no hi hagi dintre de l'aula prou ambient de virus com per poder-se infectar. Però com que en el cas dels nens passen la majoria asimptomàticament, doncs no tindrem cap problema. Però sí que cal evitar perquè s'extengui, ja dic, aquesta tradició de que el nen encara tingui febre va al col·le. Això s'ha d'evitar.
Algú més? Val, doncs vaig a, són les 10 i per tant hem d'acabar, però abans he de fer la pregunta, hem esperat fins a les 10 del matí per fer la gran pregunta que us fan cada matí, cada tarda i cada nit a vosaltres, segur, que és, doctors, doctora, quan tindrem la vacuna? Que aquesta és la mare dels ous de tot. És a dir, hi ha alguna data? Es preveu que, o ja ens plantegem que fins l'estiu del 2021 haurem de viure així i si no, si hi haurà alguna, que no sigui vacuna, però algun tractament farmacològic que pugui, com a mínim, frenar l'aparició del virus al nostre cos. Algú ens pot respondre això? Doctor Clotet, comenci a partir d'aquí, qui vulgui contestar també endavant. Doctor.
Jo crec que hi haurà els primers models de vacuna en assaig en humans, doncs, probablement setembre, ja estem també alguns participant en algun estudi internacional de vacuna que començarà molt aviat, però que aquesta sigui la vacuna definitiva, la que realment funcioni, caldrà veure quin tipus d'anticossos genera i si aquests són realment protectors o no, i caldrà generar molt coneixement i això trigarà temps. Jo crec que, a més, hi haurà molts models de vacuna i probablement la vacuna que pot ser més òptima sigui la que combini la immunitat humoral i la cel·lular, que juntes puguin ser molt més eficients. Però abans segur que arribarà el tractament, perquè hi ha tractaments que estem emprant i que gairebé t'asseguren que no hi hagi una progressió cap a les etapes evolucionades. O sigui que si tractem a la gent abans, els diagnostiquem abans i els tractem molt més aviat, jo crec que podem tenir la tranquil·litat de que es reduirà molt la mortalitat.
Això estaríem parlant, doctor, Clotet, que abans del que ens pensem podrem prendre alguna pastilla, com a mínim ens frenarà una mena de permetre que ho posi a la terra, perquè ens entenguem tots, una mena de paracetamol previ que ens pugui frenar com a mínim que el virus entri en potència al nostre cos?
Aquests són estudis que s'estan fent i que encara no hi ha conclusions i que cal buscar el fàrmac idoni. I la famosa hidroxicloroquina com a teràpia preexposició podria tenir un paper, però no, únicament com a preexposició. Però jo crec que, jo estava parlant de el diagnòstic immediat de la infecció, que hi ha molts tractaments que combinats poden ja assegurar que controles tota la tormenta de citocines i no hi ha progressió. Per tant, si diagnostiquem molt immediatament i tractem molt aviat, podem tenir molta tranquil·litat i aniran sorgint molts més fàrmacs.
Uh-huh. Des de Nova York, ha de dir alguna cosa el doctor Carles Cordón Cardó?
Bueno, com dèiem, el més important és estar segur que tenim una bona línia de test de cribatge i que puguem identificar en el malalt el abans possible i ser més agressius, o sigui, avançar les teràpies, com han dit tots els altres companys. Hi ha desenvolupaments que es comencen a fer. Nosaltres hem estat amb un protocol de fer servir el plasma dels individus que estaven malalts i s'han posat bé per tractar a malalts que estaven molt malalts i una majoria d'ells han anat molt bé. La natura ens ha donat un enemic, que és el virus, però la natura ens ha donat un tractament que són els anticossos. Què estem fent en aquest moment? Hem buscat individus amb alts títols d'anticossos en el cos, que són neutralitzants, que ho podem demostrar. Hem clonat les seves cèl·lules bé i ara estem fent anticossos clonats, que en oncologia s'han fet servir des del punt de vista d'alguns tractaments i que aquí crec que poden arribar i poden ser d'utilitat. I quan tinguem la vacuna tindrem de continuar siguent vigilants, com deien tots els companys, però crec que sí, que cap a la tardor podem tenir almenys una estratègia de gestionar millor en l'individu que estigui malalt o en el possible individu que estigui contaminat ja, i tenir doncs, tot un panell de solucions terapèutiques que ben gestionades poden ajudar a que les enfermedades siguin molt diferents.
Mm-hmm. I una pregunta que també molta gent es farà, arribat el Covid-19, però arribarà el 20 i el 21 i algú té idea de com serà, si seran més forts que l'actual o no?
Sempre, si em permet... No, és igual, aquesta és fàcil. És a dir, sempre hem dit que el problema no és si, sinó quan. I ara hauríem d'afegir quin, i de quina manera, i a on, no? Però vull dir que és evident que tenim, fent el símil futbolista, a la banqueta i en els equips B i C dels virus n'hi han quantitat de promeses que poden donar el salt al primer equip, i per ells donar el salt al primer equip és que en algun moment facin un salt als éssers humans i comencin a provocar una malaltia més localitzada, més especialitzada, més greu, menys greu, el que vulguis. Però candidats a fer aquest salt n'hi han hagut i n'hi seguiran havent. Per tant, un dels conceptes també importants amb aquesta estratègia global és això que es diu un món, una salut, vigilar l'evolució dels virus en el món animal, tenir-los ben identificats si és possible, començar a construir potser prototips de vacunes per si algun dia passa qualsevol cosa, i jo crec que això és un fet. Ara, el que hem de saber, el que no podem deixar és que cada virus nou que aparegui ens suposi un desgavell com aquest que ens ha passat per sobre, de manera que hem d'intentar dintre del possible, sempre n'hi pot haver algun de terrible, no? Però en general hem d'intentar millorar els sistemes de detecció d'alerta i estar més ben preparats.
Això que parlava el doctor, un dia parlava, crec que amb el doctor Cordón Cardó, que era el tema de si d'una vegada per totes l'OMS ha de parlar immediatament amb la Xina perquè deixi que tanqui immediatament aquests mercats xinesos de venda d'animals exòtics. Això seria bàsic per començar a frenar-ho, no? Perquè realment es confirma ja per part de l'OMS que aquest virus ha sortit precisament d'allà, aquest coronavirus, aquest Covid-19, i per tant, doctor Cordón Cardó, tancar-los.
Bueno, és el que dèiem, sí, d'un món, una vigilància, no? Vull dir, hem de ser tots responsables i aprendre del que hem vist i mirar de no tornar-ho a fer. No? Hem après molt, ens queda molt per aprendre. Però, evidentment, tenim d'anar una miqueta també a l'arrel i ser una miqueta més vigilants d'on han començat algunes d'aquestes enfermedades en els últims 10-12 anys. I, i estar tots amb més contacte i amb més transparència per poder-ho gestionar tant que comenci d'una manera diferent.
Molt bé. M'agradaria molt agrair-los a tots plegats que ens hagin acompanyat. Només una última pregunta directament amb el doctor Clotet. Clar, hi ha una paraula... Hem creat un vocabulari nou en aquests últims mesos i una de les paraules que ha aparegut més és hidroxicloroquina. Avui llegíem, per exemple, a La Vanguardia que tres investigadors catalans van ser els que van alertar de l'error a la revista de Lancet sobre la hidroxicloroquina, no? No sé el que ha passat en aquest estudi, no sé si el doctor Clotet sap què ha passat en aquest estudi, i li pregunto si l'estudi que s'està fent des de Can Ruti tira endavant i si ja podeu avançar aviat algun resultat.
Sí, bé, jo crec, Jordi, que això permet parlar i algun dia s'haurà de fer potser una sessió especial perquè la societat entengui quant difícil és la recerca científica, no? Perquè la hidroxicloroquina és un fàrmac que in vitro es va demostrar que tenia molta potència, que té una potència semblant en el remdesivir, encara que una mica per sota, i l'únic que ha passat és que la seva aplicació a la malaltia no s'ha fet en l'espai oportú, perquè quan algú està molt evolucionat, poc paper tenen els virus i a més, la seva potència en aquell context pot ser molt baixa. Però, com dic, podria ser que la hidroxicloroquina o algun altre fàrmac pogués ser utilitzable com a teràpia preexposició i que ens evités la infectivitat, només que la reduís en un 50% ja seria molt. I de nou poso sempre l'exemple de la trobada a la sida, que és un fàrmac que quan te'l prens abans d'infectar-te protegeix i si t'acabes d'infectar fa 48 hores no fa res i no evita res. Per tant, de nou el disseny estricte, el disseny més favorable per la hidroxicloroquina en aquests moments s'hauria de fer al Brasil o a països on que hi hagi una gran explosió de casos i que pugui veure si protegeix o no en els que estan a prop. Nosaltres jo ho estem avaluant en l'hospital en aquests moments i hi ha un estudi a Espanya que també ho està avaluant. I per tant, bé, nosaltres l'estudi que hem fet amb l'Oriol Mitjà doncs ja s'ha conclòs i s'ha enviat a revistes i molt aviat doncs espero poder comunicar els resultats.
D'acord, d'acord. Només me'n queda una pregunta, doctora Campins i doctor Trilla, bàsicament, que és si en aquests moments... És a dir, estaríem com estem ara si haguéssim tingut un sistema sanitari molt més robust que el que teníem i que, per tant, ja ens hem d'alertar d'aquest sistema sanitari l'haurem de fer robust pel que pugui venir d'aquí a un temps? Amb un sistema robust no estaríem patint tant?
Bé, jo crec que el sistema sanitari, des del punt de vista assistencial, ha demostrat que és robust, perquè realment pues, bueno, hem sigut capaços de posar en marxa tots els dispositius per no arribar al col·lapse. Pràcticament ho hem estat, però no hi hem arribat, i s'han pogut atendre tots els malalts que han requerit assistència sanitària, tant des del punt de vista de plantes d'hospitalització com des del punt de vista de les unitats de cures intensives. Ara, el que no ha estat robust realment és el sistema de salut pública. El sistema de salut pública pues, ha mostrat que realment hi ha mancances importants. Es necessiten més recursos per poder fer una vigilància epidemiològica com cal i perquè realment es puguin detectar aquests casos de forma precoç i es pugui fer tot aquest seguiment d'aquests contactes, que això és fonamental en aquests moments de cara a detectar, com hem dit tots, aquests possibles rebrots i poder evitar que no tornem a arribar a una situació com la que hem viscut. Per tant, més recursos per salut pública, per tenir un sistema de salut pública fort com el que es necessita en aquests moments.
D'acord. Si algú ha de dir alguna cosa, endavant, com a última frase, si algú vol comentar alguna cosa, doctor Clotet, doctor Trilla, doctora Campís, doctor Prieto Alhambra, doctor Cordón Cardó. Perfecte.
Jo simplement agrair a tots els meus companys la possibilitat de participar en aquesta taula, que ha sigut, jo crec, molt il·lustrativa. Jo he après i he sentit moltes veus molt, molt assenyades. Simplement jo crec que estem tots d'acord en que s'han de reforçar moltes coses, el sistema de vigilància, el sistema sanitari, i que si algú ens ha de treure, entre cometes, de pobres en aquest futur immediat o a mig termini que tenim davant, ha de ser la recerca, la ciència, que ens han d'anar portant amb les incerteses. I si ja sabem que no sé sempre, ni molt menys, surt tot bé, però hem d'anar avançant pas a pas de forma continuada per trobar millors prevencions, millors vacunes, millors tractaments, tot això, i és el que s'està fent, i molta gent en el món està treballant, molts d'ells aquí a Catalunya, als Estats Units, Anglaterra, arreu, i això és el que crec que ens farà avançar realment amb un millor control de qualsevol malaltia, no solament d'aquesta.
Jo primer, només, si ningú ha de dir res més, són les 10:10, acabem aquí, només vull des d'aquí donar les gràcies de tot el que han hagut de patir, també, durant tot aquest temps, segur, de patir. I també moltes gràcies per les vegades que els hem hagut de molestar i que els continuarem molestant, perquè, evidentment, això no s'ha acabat aquí. I dues coses. La primera, moltes vegades la marxa del talent. El talent ens fuig, moltes vegades ens marxa, i cada vegada més. I hauríem d'evitar que això pogués passar. I que veiem que moltes vegades aquest nivell d'autoestima que tenim al país és molt baix, i que sentint el que hem sentit durant una hora i quart pràcticament aquí al Món RQ aquest matí, amb qui ens ha acompanyat, doncs podem estar molt orgullosos. De fet, hauríem de començar a reclamar que perquè no només pels sanitaris, sinó també per qui els encapçala, ja que arribem tard també amb la Premi Princesa d'Astúries que els hem donat precisament als sanitaris, que aquí poguessin donar tota aquesta gent, a tots aquests metges, la Creu de Sant Jordi, perquè és admirable el que hem fet durant tot aquest temps, el doctor Clotet, el doctor Trilla, la doctora Campins, el doctor Prieto Alhambra, el doctor Carlos Cordón Cardó, amb tots els seus equips, evidentment, amb una circumstància que ni ells podien preveure, ni la comunitat científica va poder preveure en aquests últims temps. Per tant, en majúscules, moltes gràcies per la feina feta, i fins molt aviat a tots cinc. Moltes gràcies i bon dia.
Moltes gràcies, Jordi.
Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Jordi. Molt bon dia a tots.